Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Ofici de Vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Estimes Ràdio Estel? Col·labora amb nosaltres per continuar creixent. Truca'ns al 93 409 2770 o connecta't a radioestel.cat.
Jesuïtes, una companyia cada cop menys europea i amb la mirada posada al sud. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana parem esment en la distribució territorial dels jesuïtes entre la última congregació general celebrada el 2008 i la d'enguany. La Companyia de Jesús perd pes al primer món i el seu centre gravitatori es desplaça a Àsia i Àfrica.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
Ah, si yo ven le mam.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besawi i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Una vida inútil equival a una mort prematura.
Johann Wolfgang von Goethe, poeta.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passa un minut a 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat en què parlarem avui de la situació de la gent gran. Aquesta pobresa silenciosa que malauradament augmenta en quantitat i en pèrdua de qualitat. Abans de la conversa, però, us volem presentar una pel·lícula molt especial, Footprints, que s'estrenava ahir a Barcelona. S'ha estrenat aquesta setmana a Barcelona, concretament dimecres, als cinemes Gran Sarrià, la pel·lícula Footprints, una història del que va ser l'experiència d'11 persones amb el sacerdot Sergio d'Arizona, però d'origen espanyol, que van fer el camí de Sant Jaume des de la frontera franco-espanyola pel País Basc fins a la ciutat gallega per la cornisa cantàbrica. Una experiència de fer la vida en camí. Tenim amb nosaltres el director d'aquesta pel·lícula, Juan Manuel Cotelo, que va projectar-se molt aquests últims anys amb produccions com ara La última cima, amb l'experiència d'un sacerdot aragonès que va morir a la muntanya, i Terra de Maria, a partir de l'evangelització que dona la devoció a través de Medjugorje i d'altres advocacions de Maria. Ara, Footprints, petjades de peu, és el treball que s'està promocionant. Juan Manuel Cotelo, bona tarda, benvingut a Ràdio Estel.
Què tal? Bona tarda, muchas gracias.
Bé, què destacaria del missatge que ofereix aquesta pel·lícula? Quin missatge dona?
Cada espectador encuentra un mensaje diferente. Ya estamos viendo con los primeros espectadores que la película está cargada más que de mensajes, de invitaciones a caminar en la vida de un modo diferente, más alegre, más esperanzado, más generoso. Entonces, bueno, cada espectador encuentra su mensaje. Si tuviera que resumirlo, tal vez es nunca estás solo en tu caminar, confía en esa compañía de Dios y de las personas que tienes a tu alrededor, tanto para servirles a ellos como para aceptar que dependas tú también de otras personas.
La pel·lícula s'estrenava en una primera projecció dimecres passat, coincidint amb la Festa del Pilar al Cinema Gran Sarrià, i ara es podrà veure en diferents sessions. Des de Ràdio Estel us oferim, amics oients, dues entrades dobles per anar a veure aquesta pel·lícula Footprints de Juan Manuel Cotelo demà passat, dissabte, a les 6 de la tarda al Cinema Gran Sarrià de Barcelona. Si voleu una d'aquestes dues entrades, el que heu de fer és ben senzill, trucar-nos ara mateix al 93-409-2771 o al 93-409-2772. Prendrem nota de les dades que ens doneu per enviar-vos per correu electrònic si sou els primers a trucar aquestes entrades dobles. Afanyeu-vos, doncs. Ràdio Estel us ofereix aquestes dues entrades trucant-nos al 93-409-2771 o 93-409-2772. Hi ha un moment de la pel·lícula molt impactant. Part de l'equip d'aquest programa tenia ocasió d'assistir dimecres a la preestrena. És aquella conversió col·lectiva que fan els que participen en la ruta jacobea, i és de dir, no anem cadascú pel seu compte a veure qui és més fort, sinó que anem en comunitat, en grup, i per tant ens hem d'estimar i ajudar els uns als altres. Aquest canvi és una mica el que marca, potser, no?, el missatge de la pel·lícula.
La verdad es que sí, hubo un punto de giro muy importante en su peregrinación y que podría aplicarse a cualquiera en la vida. Uno puede caminar el Camino de Santiago o caminar en la vida compitiendo consigo mismo y con los demás. Y por escrito, pasando frente al sufrimiento ajeno de espectador. Venga, ánimo, pero yo sigo. Ellos a mitad de camino, bueno, más o menos al cabo de 10 o 15 días de caminar, tuvieron que decidir si seguían cada uno a su ritmo o si frenaban o se ponían al ritmo de los más lentos, porque ya surgieron personas que no podían caminar por ampollas, por tendinitis, por gastroenteritis, por desánimos varios o porque las fuerzas son menores, ¿no? Entonces decidieron desde un punto en que iban a caminar al ritmo del más lento, al ritmo del más torpe, al ritmo del más tímido, del más solitario, y ese modo de caminar cambia por completo, hace que el camino en sí sea más alegre, tenga más sentido todo, el sufrimiento ajeno y el sufrimiento propio, aprendes a dejarte ayudar por otros, aprendes a ayudar a otros, y eso es una lección que cualquiera de nosotros puede llevar a su propia vida.
Avui ens acompanya uns minuts Ràdio Estel Juan Manuel Cotelo, director de cinema, que ja va projectar el seu treball amb la pel·lícula La última cima i amb Terra de Maria, que es projectava ara fa uns pocs anys i també s'estrenava a Catalunya. No sé, les comparacions són inevitables. Què té aquesta pel·lícula en relació amb les altres? Quina evolució fa vostè en el que proposa en el cinema?
Cada proyecto es totalmente distinto, la verdad. Nosotros no digamos que no hacemos una trilogía, ¿no? Capítulo 1, 2 y 3. Lo que tienen en común todas es que contamos la belleza del cristianismo no como una teoría hermosa, sino qué pasa cuando una persona decide caminar dejándose servir por Cristo. Podemos imaginar que Cristo es un siervo que tenemos cuya especialidad es lavarnos los pies, lavarnos lo sucio de nosotros y alegrarnos el corazón. Entonces, ese servicio de Cristo a cada persona da para hacer una película por cada persona de la tierra. ¿De qué modo tú te dejas servir por Cristo? ¿De qué modo Cristo te está sirviendo? En la primera película era una historia de un sacerdote y vimos cómo muchas personas, cuando muere este sacerdote, compartían los servicios que Cristo les había prestado a través de este sacerdote. En Tierra de María es la intervención directa, nada poética ni metafórica, sino directa, real, de la Virgen María en la vida de muchas personas hoy. Y en este caso es un grupo de jóvenes de Estados Unidos que dicen, me voy a poner a caminar durante 40 días en actitud orante para conocer lo que Dios quiere de mí. Y entonces al final es eso, es dejémonos servir por Cristo, acompañar por Cristo en nuestro caminar diario y constatemos los resultados. No pensemos tanto en ello, sino veamos cómo cambia mi vida cuando yo me dejo servir por Jesucristo.
Moltes gràcies per aquests minuts que ens ha dedicat Juan Manuel Cotelo, director de cinema, fill de Madrid, viu a la localitat de l'Eliana, a València, i d'alguna manera, amb el seu testimoni, evangelitza a través de la gran pantalla. I esperem que molta gent pugui gaudir d'aquesta pel·lícula, Footprints, als cinemes de Sarrià, Gran Sarrià de Barcelona. També hi ha alguna projecció al Cinema Comèdia. Podeu consultar la web footprints.com, no? Hi ha una web pròpia.
Sí, footprintslapelicula.com. I si no, en la pròpia pàgina web de los cines Sarrià o del Cine Comèdia, ahí està la programació.
Moltes gràcies, senyor Juan Manuel Cotelo. Molts ànims, molta sort i fins una propera ocasió.
Muchas gracias a todos ustedes.
El mirador de l'actualitat.
Reprenem el programa ja amb el ritme normal, 6 minuts i seran 3 quarts de 8. La situació de la gent gran dibuixa a nivell social una autèntica pobresa silenciosa, podem dir-ho així, que augmenta en quantitat i en qualitat. Segons l'últim estudi de les entitats catalanes d'acció social, un de cada 3 jubilats ajuda els fills amb la pensió i 175.000 persones grans viuen soles. Els problemes més comuns són no poder alimentar-se bé, no tenir capacitat per pagar l'habitatge, sigui lloguer o sigui de propietat, i no poder afrontar imprevistos. Aquesta realitat es produeix mentre augmenten els ciutadans que tenen més de 85 anys, per l'increment mateix de l'esperança de vida. A més, tenim 6 de cada 10 majors de 65 que diuen que no arriben a final de mes, també segons aquest document. Curiosament, la disminució del percentatge de persones grans que estan en risc de pobresa, una tendència reflectida també en aquest estudi, no és conseqüència d'una millora de la seva situació econòmica específica, sinó de l'empobriment general de la població. Avui ens preguntem quina és la realitat d'aquestes persones que sovint no protesten i no formen col·lectius per reivindicar una justa redistribució dels recursos, tot i que hi tindrien dret. Són, simplement, persones febles i, per dir-ho en paraules més planeres, els rostres de la pobresa més silenciosa. Avui us hem preguntat com es pot millorar l'atenció social a la gent gran necessitada. Podeu respondre amb 3 opcions o també amb els vostres comentaris lliures. La primera opció és amb més recursos entre totes les administracions per als casos de dependència, la segona pujant les pensions no contributives de les persones que viuen soles i la tercera opció amb més ajuts a les famílies perquè atenguin millor els seus avis. A radioestel.cat trobareu aquesta enquesta, aquesta pregunta, podeu encara opinar, fins a les 8 teniu temps i també podeu fer-ho amb els vostres comentaris que trobeu enllaçats a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Un comentari que tenim és el que ens ha ofert Maria Rosa Cabeça Bellmunt. Diu, he posat el segon, és a dir, pujar les pensions, però penso que s'ha de veure cada cas i en cada cas què és el que es necessita. Un altre comentari és el que ens arriba de David, de Lleida. Diu, la família és molt important i els ajuts a les famílies a Espanya són ridículs, ens comenta. Bé, tenim a la taula avui Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians, també exconseller. Senyor Miró i Ardèvol, bon vespre, benvingut.
Gràcies.
Com estem?
Mullats.
Mullats avui, eh? Avui plou a Barcelona i em sembla que bona part del territori de Catalunya i d'Andorra està plovent. També ens acompanya Núria Gispert, exdirectora de Càritas Diocesana de Barcelona, exregidora de l'Ajuntament, dona amb llarga trajectòria social, política i eclesial i actualment col·laboradora de diferents entitats, entre elles la Fundació Pere Tarrés. Senyora Núria Gispert, bona tarda.
Bona tarda.
I també d'aquesta casa, de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. Sí. Com va tot? Bé? Aquí mullats, també, no?
Mullats, mullats.
I preocupats per la gent gran, eh?
Molt preocupats, perquè, a més, jo em trobo amb aquesta...
Vostè és directament afectada.
Afectada. Gràcies a Déu no tinc aquesta pobresa silenciosa, però sí que tinc totes les meves amigues, etc, que són de la meva edat i, per tant, estan vivint el moment aquest difícil de la vellesa. Jo penso que ja comença des de molt principi, perquè en el moment que la dona, les dones, i aquí ho diu, que són molt més pobres que els homes, i surt això, a la dona, el moment que se li mor l'home, primera, que si no ha treballat només li queda la pensió i a més una pensió moltes vegades ridícula de l'home, no? Perquè li queda el 45%, em sembla que és, de la pensió, de lo que cobrava l'home. Pues és clar, això gasten quasi la mateixa llum, el mateix gas, totes les mateixes coses i els hi queda quasi la meitat. Per tant, aquestes dones fan un baixón impressionant, no? Aquesta, si no tenen els fills moltes vegades que les ajuden i elles, per exemple, pues, moltes coses no les poden fer, necessiten una ajuda. Els recursos de les administracions no són prou, vamos, prou esplèndids, ni molt menys. Uh-huh. Tots els casos de dependència...
Hi ha una llei de dependència, però no sembla que tingui els recursos suficients.
No té els recursos suficients, per tant, no es compleix. I, a més, amb la crisi tan impressionant que en aquests moments estem acabant de travessar o estem atravessant, les famílies moltes vegades no les poden ajudar. Uh-huh. I aquesta és una mica la situació de la dona. Una serà econòmicament més, una mica més bé, i altra estarà pues, ja tocant quasi bé al fons.
Al fons, sí, de la pobresa més absoluta. Rostre de dona, majoritàriament són dones, aquests casos de persones grans. Quina és la clau? Seguint amb aquest diagnòstic, senyor Miró i Ardèvol, potser les pensions no contributives podríem trobar-hi moltes causes.
Jo crec que es poden resumir telegràficament en 6. Dues econòmiques, una de molt important, l'acaba d'esmentar la Núria, que és la que es necessitaria arreglar, jo crec que és la estructuralment més forta, que són les pensions de viudetat. És a dir, les pensions de viudetat, jo crec que, a més, tenen una gran proporció d'injustícia. Perquè, és clar, el fet que mori l'home que ha contribuït, això no tindria d'eximir a l'Estat de mantenir el compromís amb la dona. Podria haver-hi alguna proporcionalitat en el sentit de que eren dos i passen a ser un, però no amb la disminució que es produeix ara. Per tant, des del punt de vista econòmic, aquesta és la causa més important. Després n'hi ha una altra, però aquesta és més reduïda, numèricament, que són les pensions mínimes. No les pensions, sinó les pensions mínimes. Potser d'aquí 10 o 12 anys, si les coses no s'arreglen, tindrem de pensar a parlar de les pensions en general, però ara seran les mínimes. És a dir, la teva pensió serà de misèria, però...
M'ho diu a mi, que tinc menys de 50 anys evident. Llavors no tenim garantit que cobrem pensió nosaltres.
Però hi ha altres qüestions que castiguen fortament a la gent gran i que no són 100% econòmiques. La dependència té una bona part econòmica, però té una part que és familiar. És a dir, molta gent gran està sola. I està sola i viu sola, però no vol dir que no tingui família. Té família, però aquesta família s'han oblidat. I aquest és un factor social, no és un factor directament econòmic. Després, un tema que no es parla, que és la gran encoberta de la violència a la llar contra la gent gran. La gent gran no té capacitat de denunciar, no té capacitat de sortir als diaris, evidentment.
Ni de formar col·lectius reivindicatius, diguéssim, com dèiem abans.
Però tots els estudis que s'han fet, per exemple, els del Centre Reina Sofia de València, sobre la violència a la llar, la incidència de la violència contra la gent gran és molt alta. I sobre això hi ha un gran silenci i hi ha una gran ignorància legislativa. Uh-huh. I una última, que no és menor, és el menyspreu cultural. És a dir, de valorar la bellesa com un atribut positiu, en tant en quant les persones que arribaven eren portadores d'una experiència i d'una tradició, cony, ara, a més, es valora la gent que té 25 anys. Això és un absurd, perquè allà hi ha un gran capital humà depositat que la societat no és capaç de fer efectiu. Al contrari, la racona, l'amagatzema. I això és terrible. Terrible per ells, perquè hi ha un element de menyspreu, però terrible per tots, perquè no fruïm d'aquesta disponibilitat de recurs humà que existeix.
Per tant, moltes claus aquí per
entendre no, és que passa. A més, això que dius, per exemple, de la gent gran, són gent, en general, que tothom, almenys els que tenim 80 anys, a partir dels 80 anys, tots han passat la guerra. Per tant, això ha sigut, o sigui, ja ha sigut una infància troncada, així com amb un nano avui el porta el papa i el porta al forn i diu, mira quina pasteta menges, quina, mira quina, no sé què. Tot això a la meva època no va
ser.
Era impensable. Vam passar tota l'època del racionament. El d'això del racionament va durar fins a l'any 53, fins al Congrés Eucarístic. Vol dir que de l'any 40, que es va acabar, el 39, que es va acabar la guerra, el 53, els nostres pares van haver de fer un esforç impressionant. En aquell moment, a més, no hi havia seguretat, no hi, la seguretat social encara no existia. Tot el tema tot el tema que avui es troben, per exemple, gent que va a cobrar la pensió i diuen, oh, escolti'm, vostè no l'han donat d'alta només aquesta empresa i aquesta, perquè no hi havia inspectors que li donaven, i per tant ell es pensava que havia cotitzat 40 anys o no sé què, i en canvi resulta que n'ha cotitzat 20, i per tant li queda una pensió ínfima. Hi ha tota una sèrie de coses que a més no se'n parlen, eh? Jo abans d'entrar estava parlant i li deia, és que, per exemple, em vaig quedar parada de que el meu més metge i li van enviar un sobre i amb tota una explicació de que hi havien fet una societat pel metge pobre, el metge pobre. Per què? Pues perquè el metge en aquell moment no estava, hi havia metge que no estava a la Seguretat Social, no estava
metges,
en una empresa.
Metges, per exemple, jubilats fa 15 o 20 anys,
d'anys,
vol dir. Sí.
Eh? I aquest metge que ell es pensava que la vida, pues, què et diré jo, no sé, en aquell moment els interessos estaven al 10% o al 15%, pues, si havia ahorrat aquests milions de pessetes, amb això pues, viuria, i amb això no podia viure. I hi ha quantitat de gent, de dones que viuen, que són viudes, que, de metges, que, bueno, que s'estan venent, o sigui, els antiquaris avui no van pels pobles, o perquè, sinó que viuen, precisament em deia un antiquari, visc de tot el que ve, de tot el que compro, de, per si concretament de les Corts, de Sarrià i principalment de l'Eixample, perquè aquesta gent per viure. Llavors, a més, aquesta gent era gent de classe mitja, que no s'atreveix a dir inclús a la mateixa plaça, al mateix lloc on anava, a dir que no pot menjar. I llavors, pues, jo què sé, diu, mira, dona'm un trosset pel gatet, pel meu gatet, i és per ella. O sigui, hi ha aquesta situació.
La situació fins i tot, exacte, aquest silenci es manifesta
aquest
també
silenci.
La interiorització de la pobresa.
La interiorització de la pobresa.
No fer-la pública.
No
això
sé.
Seria tan important resoldre el tema de les pensions de viudetat.
Queda clar.
I de les pensions mínimes o pensions
no contributives.
No contributives.
Que són, tenen un nivell... no hi tindria d'haver-hi cap ingrés que estigués per sota del llindar de la pobresa. És a dir, no tindria d'estar per sota el 60% de la renda del país.
De la renda, no? Per càpita, diguéssim.
Perquè, si no, l'ajuda és una màquina també de fabricar pobres. No els mates de seguida.
No, però els vas de matant de mica en mica. Exactament. Després molta gent que es va quedar soltera. Tota aquesta gent que inclús jo crec que la mateixa enquesta, la millor, no les ha pogut detectar. Hi ha tota una sèrie de gent que a més, pues, estaven acostumades a anar un dia al Palau de la Música perquè eren d'una classe mitja, però que no estaven assegurats amb això, o que pensaven que amb els diners que recollien els seus interessos podrien suplir el que podria ser la seva bellesa.
Passen 7 minuts de 3 quarts a 8. Avui compartim el Mirador de l'Actualitat parlant de la gent gran, preocupats per aquest col·lectiu creixent entre nosaltres i també creixent pel que fa al que anomenem pobresa silenciosa. Ens acompanyen Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians, i Núria Gispert, activista social i també membre de la Fundació Pere Tarrés, entre altres entitats. Hem connectat uns minuts amb Francina Alsina, que és la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Altres vegades és aquí a l'estudi. Avui no ha estat possible, però sí que ens pot atendre almenys 4 o 5 minutets. Francina Alsina, bona nit.
Hola, Hola, molt bona nit a tothom.
Com està?
Bé, molt bé.
Bé,
gràcies, eh?
Com ens haurà pogut sentir, avui ens preocupem per la gent gran i estem intentant explorar el diagnòstic del que passa, sobretot per intentar trobar solucions. Vostè, amb l'experiència d'entitats que treballen al carrer, on també es veu aquesta pobresa extrema amb gent gran, segur, moltes vegades, fins i tot entre la gent que dorm al carrer, què pensa vostè de la problemàtica de la gent gran?
Home, pensa que també la federació tenim entitats que es dediquen només a treballar amb gent gran i sí que estan molt amb molta alerta perquè realment, com deia la senyora Núria de Gispert, hi ha una franja que costa molt de detectar.
Sí.
Perquè és aquesta classe mitjana que, a més, el que és la vergonya social de dir jo tinc necessitats costa moltíssim. Fixa't que hi ha un menjador social per lo que és el barri de l'Eixample, allà Sant Eugeni Papa.
Sí, efectivament.
Al costat hi ha el menjador que és d'Emmaús.
Sí, un menjador que va començar a funcionar fa uns 7 o 8 anys, una
exacte
cosa així.
Exacte. Mm-hmm. Doncs, i parlant amb les que portaven el menjador, deien per nosaltres la gran sorpresa ha estat que el públic que ens ve és majoritàriament dones grans i dones del barri, que ha costat moltíssim detectar, però és gent del propi barri. Uh-huh. Val? I que costa pel fet aquest, no? Perquè és com una vergonya social de dir jo no arribo, no tinc per menjar i haig d'anar que em donguin almoina, no? O que m'estiguin ajudant.
Uh-huh.
I aquest orgull pues, costa aquesta mica de la persona, no?
Sí, sí.
Ja no saps quin nom donar-li, dius orgull, potser no és orgull, és la dignitat de la pròpia persona que l'impedeix. Llavors, clar, si no es mostren, són casos que costen moltíssim. I de vegades quan els voluntaris pues, truquen perquè necessiten pues, això companyia, truquen a les entitats, com jo et dic, que es dediquen a acompanyar gent gran i tal, i quan arriben els voluntaris hi ha potser autèntiques sorpreses, o l'assistent social que va veure'ls i tal, perquè veus la precarietat i te n'adones que aquella persona no necessita tan sols una companyia física que el vagi a veure un cop a la setmana, que també, sinó que hi ha altres necessitats molt més urgents al darrere.
Mm-hmm. Doncs bé, ha plantejat una qüestió que és una realitat, el que passa que també és veritat que des de l'autocrítica social no podem deixar aquestes persones abandonades
no
a la seva sort,
no,
oi? Per molt que també
no,
tinguin
no,
una part
de orgull. Deia la senyora de Gispert, que és la que he estat sentint.
Núria Gispert, perdó, no de
Gispert. Perdona, sense
no passa
el
res. No la confonguem amb l'expresidenta del Parlament.
No, ja sé qui és, ja.
Ja.
M'ha sortit el D.
No pateixi.
No. El fet de que hi ha una injustícia social en quant a pensions.
Sí, sí,
i en quant a situació que s'ha de solucionar. Perquè, i quantes persones o quantes dones, a més, en aquesta edat, tan sols han estat mestresses a casa.
Sí.
I ha mort el marit o el que sigui, amb unes pensions ínfimes, i aquestes dones no poden tirar endavant. Dius, és injust quan han estat treballant tota la vida a casa que ara no tinguin dret a tenir una vellesa digna, no?
Uh-huh. Bé, doncs, agraïm molt a Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, que ens hagi acompanyat, encara que hagi estat uns minuts, i un dia que no hi hagi pluja i tanta incidència,
ostres,
la podrem tenir.
De nervis, eh?
Ja, ho entenem no perfectament, sí, sí. Moltes molt gràcies novament, com dèiem, i una abraçada. Fins aviat.
Adéu, bona tarda a tothom.
Bona tarda. Encara ens queden dos minutets amb Josep Miró i Ardèvol i Núria Gispert per analitzar què es pot fer més, a part del que ja hem comentat, com és un reajustament de les pensions. Ara mateix hi ha recursos a nivell de les administracions públiques, malgrat el que
no,
es diu?
No, es tindria de pesar... Les pensions són deficitàries.
Clar.
Es tindria de pesar el pressupost general de l'Estat, i el pressupost de l'Estat general de l'Estat també és deficitari. Però hi tindria d'haver una reestructuració de la despesa. Però això és evident. També cal revisar qui es gasta. Hi ha un altre problema, que no n'hem parlat, que és que, per l'altra banda, per l'altre extrem, és a dir, la despesa sobre la família i la gent jove és també molt reduïda. Molt reduïda.
Sí, sí.
Això és conseqüència, en part, de que la despesa amb atur en aquest país és molt alta. Segurament que si es reduís l'atur hi haurien més recursos. Però, en tot cas, jo sí que finalment voldria apuntar una altra mesura que s'ha iniciat però que és molt modesta i que caldria enxamplar-la perquè em sembla que és de justícia, que és una retribució per les dones grans que han tingut fills. Això neix de la lògica de que els seus fills, que ja són persones adultes, són qui mantenen el sistema públic de pensions. I que, en conseqüència, aquesta dona que no ha treballat, aquesta dona que no té pensió, que té una jubilació, podria tenir un complement en funció del nombre de fills. Això ja s'ha iniciat, hi ha altres països que tenen més desenvolupat. Espanya s'ha iniciat, però és un nivell molt embrionari. Ampliar aquesta línia també seria un ajut important, perquè la majoria d'aquestes dones han estat mares, no?
Mm-hmm. Doncs, vaja, hem donat algunes pinzellades per mostrar i per compartir entre tots una idea de consens, i és que la situació de la gent gran és molt greu a nivell social i necessita molta, molta millora, inversió pública, treball entre tots.
Jo penso que hi ha una altra cosa que no hem dit.
Breument, per acabar, ja,
només
sí.
Només un minut. O la conscienciar a les persones, per exemple, que van a les esglésies, etc., de que hi ha aquest problema de gent gran a la seva zona, a la seva parròquia, i que en fossin conscients. Jo crec que això
fent-los alguna visita, per exemple.
Jo penso que tot el tema sentimental es podria ajudar, i això podria inclús ajudar el tema econòmic.
Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Núria Gispert, activista social, col·laboradora d'aquesta casa, exdirectora de Càritas Barcelona. Bona nit, que vagi bé. Fins una altra.
Bona nit.
I gràcies també a Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians. Fins una altra.
Bona nit.
Bona nit. Acabem amb el resultat de l'enquesta. Com es pot millorar l'atenció social a la gent gran necessitada? El 41% dels que heu participat heu dit pujant les pensions no contributives de les persones que viuen soles. El 36% amb més ajuts a les famílies perquè atenguin millor els seus avis, ho apuntava ara fa un moment Josep Miró, i la tercera opció, la de amb més recursos entre totes les administracions per als casos de dependència, 23%. Bé, són opcions complementàries, no necessàriament enfrontades, però que marquen la tendència dels qui heu participat. I la pregunta que us fem per demà és de contingut polític sobre el possible acord d'investidura entre el PSOE i el PP perquè torni a governar Rajoy. Què prioritzaries en un acord de govern a Espanya amb l'abstenció del PSOE? Ho trobareu a Ràdio